Ricard Font, bon dia.
Bon dia.
Nela Saborit, bon dia.
Hola, bon dia.
Àlvar Garola, bon dia.
Bon dia.
Secretari General de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, enginyera civil, especialista en infraestructures i mobilitat i membre del Gabinet Tècnic del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, economista i membre de la Comissió Territorial i Urbana del Col·legi d'Economistes de Catalunya i professor de l'Escola de Camins de la UPC. Els tres ens acompanyen aquí al Mona RAC1. Aquesta hora del matí, a les 9 i 19 minuts, em pregunto i ens preguntem, home, ara per què no hi ha escoles encara, però d'aquí 15 dies hi haurà més trànsit per Catalunya, per les autopistes? És a dir, quan connectem amb el RAC, l'Armand Maravalla ens dirà que hi ha més congestió de trànsit gràcies a que s'han aixecat les barreres de trànsit?
Segurament sí. Segurament una de les conseqüències de l'alliberament dels peatges és que molta gent, inicialment, optarà pel vehicle privat per desplaçar-se, segurament en alguns casos en detriment del transport públic. Inicialment pot ser una de les primeres mesures que veurem. I això voldrà dir més congestió segurament a les entrades de les principals ciutats, els accessos principals. Els troncs segurament no, els troncs no, però quan arribis a Barcelona, si ara les cues arribaven doncs, a Badalona, doncs potser seran més enllà, potser seran a Montgat, i a partir d'aquí doncs anirem veient quina és l'evolució que farem. Però les autopistes creixeran de nombre d'usuaris sense cap mena de dubtes.
Com ha passat ja, i ens comentava en Josep Martí, que està passant al sud en aquest tram que ja està aixecat, amb la qual cosa vol dir, n'he assaborit que, clar, més vehicles en aquesta zona, en
sí,
aquesta
més dia, vehicles no? I pitjor qualitat de conducció. I
pitjor llavors, qualitat de conducció?
Sí, perquè segurament baixarà la velocitat a la que pots anar. I, a més, això vol dir que hi haurà més mercaderies passants per les autopistes i autovies, i això vol dir un augment del cost de manteniment.
I això què val?
Això què val?
Això qui ho pagarà? Com es farà?
Aquí també hem d'entrar el tema que una part d'aquesta congestió que estem dient a les vies d'altres prestacions vindrà de tràfic que va per vies de pitjor qualitat ara. Vull dir que també és veritat que segurament resoldrà la congestió en vies locals i en vies de pior qualitat. Vull dir que haurem de distingir entre el que és el tràfic que ha passat d'una via a una altra al tràfic nou que s'ha pogut generar gràcies a aquesta baixada de peatges.
Clar, preguntaves quan costarà.
Sí.
Al voltant dels 100 milions d'euros.
Quants?
100 milions d'euros l'any. A la Generalitat li costarà aproximadament doncs, uns 6 milions d'euros de manteniment ordinari, uns 20 milions cada 4 anys d'extraordinari per mantenir els estàndards de qualitat. I si sumem tot això i ho prorrategem per totes les vies de Catalunya, doncs serà uns 100 milions més d'euros. Al voltant dels 138.000 euros a quilòmetre any és el que costarà doncs, el manteniment. Si m'ho permets, si volem els estàndards de qualitat. Una altra cosa és que ens passi com en altres vies ferroviàries, que els manteniments decauen, i a partir d'aquí la història la coneixes tu de cada matí quan expliques que l'R11, que l'R1, que l'R4, que l'R3, o quan parlàvem tu i jo fa anys sobre què passava en algunes de les afectacions del CTC, no sé què. Per tant, a l'estàndard de qualitat són uns 130.000 euros quilòmetre any per cada una de les vies, uns 100 milions d'euros que s'hauran de pagar pel manteniment.
De fet, si no m'equivoco, hi ha un concurs de licitació d'uns 24 milions per les de la Generalitat i ens la con 628 per les de l'Estat en 4 anys, per tant ja estem parlant d'aquest
que s'ha comentat
el secretari. Això el que hem de decidir és com ho paguem.
Clar.
El que s'ha de pagar, però això hem de decidir com ho paguem.
Com ho paguem i, bueno, pagarem nosaltres, però com es pagarà això?
Doncs això doncs ho podem fer...
De moment pressupostari. De moment la Generalitat de Catalunya i l'Estat ha decidit que això es pagarà a través dels pressupostos públics. Vol dir que prioritzarem això respecte a altres coses. Això de moment. Què ens diu la Unió Europea? La Unió Europea ens diu, bàsicament, que vostès tenen 2 anys per decidir quin és el model de pagament. Poden pagar-ho pressupostari, llavors ho parlarem amb altres instàncies sobre el deute de l'Estat espanyol, sobre el deute del PIB, etc, etc. Per tant, ho podem pagar d'aquesta manera. Ho poden pagar a través d'un pagament per ús a través d'una vinyeta, per temps, o a través d'un pagament per ús per distància. En el fons, la Unió Europea diu, en el futur ha de ser tot per distància.
Pot explicar les diferències, senyor Font?
Sí.
Entre què és vinyeta, què és vinyeta...
Vinyeta és pagament per temps. O sigui, tu pagues per temps, per un dia, per una setmana, per un any. El model que tots podem homologable és Àustria. Àustria, cada dia, doncs, si utilitzes un dia l'autopista, pagues uns 10 euros. Si l'utilitzes durant una setmana, doncs, durant un mes, uns 24. I si l'utilitzes durant tot l'any, 92. pagues 92 euros i utilitzes totes les vies d'alta capacitat. Per distància seria que pagues un tant per quilòmetre, que pot ser 3 cèntims al quilòmetre, poden ser 8 cèntims al quilòmetre, i pagues exactament pels quilòmetres que recorres. La Unió Europea et diu, han d'acabar vostès amb un procés de transició en el qual al final tothom ha de pagar per quilòmetres, per entendre's, per distància. I de moment, si alguns paguen per temps, doncs se'l pagarien per això, per un dia.
Si la Unió Europea et demana que sigui per quilòmetre?
Demana que al final...
Perquè la directiva europea és qui contamina, paga. O sigui, el màxim de la Unió Europea és qui contamina, paga. Per tant, el que t'està demanant és, finalment, que facis un pagament per ús.
Per ús.
O sigui, qui més utilitza la via, que paga més.
Qui més utilitza, més paga. Qui més contamina, més paga. I vol dir que amb el que es paga per utilitzar, financies la via. És a dir, financies el seu manteniment, la seva ampliació, la seva digitalització, les seves millores. El pagament per contaminació serveix per pagar, per exemple, la millora del transport públic. Okay. Per vies alternatives, per donar... És a dir, és un pagament per l'externalitat negativa. És a dir, tu quan utilitzes el cotxe contamines. Aquesta contaminació produeix uns efectes sanitaris, etc etc. I, per tant, amb aquests diners, el que es fa és pagar, per exemple, l'ampliació de la xarxa de transport públic, la millora del transport públic, perquè tingui una alternativa més sostenible per el que és el moviment.
Val. Estem al 21, això, segons la directiva europea, ens diu que serà el 24, això. Encara sí,
no,
encara
no, no, no. Diuen que el 24...
Sí. Ja sí, està.
El 24, si els estats tenen a partir d'aquest any fins al 24, 2 anys per decidir què fan.
I quan ho portaran a la pràctica?
A partir del 24 ho han de portar a la pràctica.
Sí. Si algú de gent el 24 hauria de...
El 24 s'ha de tenir l'acord, no? Vull dir que hauria de ser harmònic a tot l'estat espanyol, perquè seria el més just...
Això és el que hem proposat, és a dir, el que no té sentit és que, i això molta gent ho diu, no? Quina curiositat que ara que es caben els peatges a Catalunya es planteja el debat del pagament per ús, del pagament per vinyeta, del pagament... És a dir, el que es digui és... Una cosa és important, és a dir, sembla que ara, i això ho comentàvem a l'entrada, sembla que ara tothom ha descobert que els peatges s'acabaven. Fa 20 anys que sabem que els peatges s'acabaven el 21, a no ser que algú hagués prorrogat algunes d'aquestes. Hem tingut quasi 10 anys per pensar quin és el següent model. Bueno, hem arribat al final del procés i no tenim el model. Si l'estat espanyol no té model. A partir d'aquí diu, bueno, i ara la Unió Europea li diu, vostè ara té 2 anys de marge per poder decidir quin és el model. I té tres models per triar. Pressupostari, per temps o per distància.
Mm-hmm. Per tant, Nel, el que s'està dient és que d'aquí 3 anys tornem a pagar per utilitzar la...
Però és que ja estem pagant. Sí, avui ja estem pagant, ho està pagant la Generalitat en les que són de la Generalitat i ho està pagant l'Estat en les que són de l'Estat. Ja ho estem pagant. La qüestió és com fem el pagament més just i com el fem harmònic amb les directives europees, amb el canvi climàtic, és a dir, qui contamina paga. Per tant, si això ho hem de fer d'aquesta manera i hem de seguir les directrius europees, doncs segurament haurem de passar per algun tipus de peatge, que és el que comentava el Ricard, o un pagament més de tarifa plana, que seria la vinyeta, o un pagament per ús, que segurament, com que els sistemes de pagament per ús no estan completament madurs, el que primer, no?, serà més fàcil d'implementar, sobretot perquè tot això té uns tempos, serà una tarifa plana o una vinyeta, i després acabarem amb un pagament per ús, perquè el pagament per ús te permet, sobretot, gestionar la mobilitat millor. És a dir, posar una tarifa, com passa als túnels de Vallvidrera, no és una cosa que ens hem inventat, tarifa vall, tarifa punta, vull dir, te permet molta més capacitat de gestió instantània de la via.
I això és el que probablement pot ser que passi.
I això és l'òptim per a gestionar les vies d'altes prestacions.
El que pot passar és que Espanya acabi sent una illa i sigui diferent de la Unió Europea. És a dir, la Unió Europea, 10 països es paga per vinyeta, 10 països es paga amb peatges explícits, i tothom està evolucionant, i els països que no es paguen els podríem descriure per les seves característiques de Liechtenstein, etc. A partir d'aquí hem de veure el que passa. Sobretot hi ha una dada important. Serà molt clau el que faci Alemanya. Alemanya en aquests moments hi ha un pagament per distància pels pesants, que és important. Els pesants, els camions, a Alemanya, aquell mite, es paguen. Alemanya està avançant cap a un pagament per ús també pels lleugers. Aniria en la directiva europea. I hi ha un pagament per entrar a les ciutats des del punt de vista ecològic. El que faci Alemanya jo crec que acabarà determinant el que faci la resta. Sobretot si a França es mantenen els peatges explícits com hi havia fins ara, a l'estat espanyol, i si a Itàlia es mantenen els peatges explícits com a Espanya. Llavors, veurem quina és l'evolució. I això condicionarà a tothom. des del punt de vista del finançament de les vies d'alta capacitat.
Álvaro, deies una cosa?
Sí, el que aquí hem perdut molts anys en no definir un model, vale? Com que comentava, tot això ho sabíem fa temps i teníem una oportunitat de dissenyar un model que fos, a més que ha de ser global i integrat, és a dir, no serveix un model només per algunes vies i per altres no. I per tant hem de començar a pensar que no només aquest model hem d'aplicar a les autopistes de peatge que ara han deixat de ser-ho, sinó també a les autovies i altres vies de les prestacions que fins ara han estat gratuïtes, pagades per pressupost i no pagades per l'usuari i que haurem d'incloure amb el model. Hem de tenir un model únic, integrat i global que ens afecti a totes les vies, perquè això té un problema molt important fins i tot d'explicar a la gent perquè uns paguen un preu i altres paguen un altre o altres ho tenen gratuït, i això ho hem d'eliminar-ho.
Estem parlant amb Ricard Font, repetim que és secretari general de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, amb l'enginyera civil Nela Saborit i amb l'economista i membre de la Comissió d'Economia Territorial i Urbana del Col·legi d'Economistes Albert Garola, però també tenim gent que avui a la tertúlia que han utilitzat i que utilitzen les autopistes. Per exemple, Josep Martí, alguna esmena al que estan dient, algun comentari?
No, esmena no, però complement sí. Per exemple, el principi aquest de que qui contamina paga, que sembla raonable, però quantes vegades hem de pagar per contaminar? Perquè ara al setembre la Generalitat, per la porta de darrere, perquè la gent no se'n recorda d'això, però ara començarem a pagar un impost d'emissions del cotxe. Llavors la cosa és, si paguem per contaminar en aquest impost, quantes vegades hem de seguir pagant per contaminar? Perquè al final això surt de la butxaca de la gent i la butxaca sempre és una, no? Però diria, els catalans a partir d'aquest setembre per contaminar ja paguem. Llavors aquest principi no s'hauria de tornar a aplicar, perquè el que no està bé es paga per la mateixa cosa més d'una vegada, oi? I després sobre el temps que té el govern espanyol o sobre la decisió, em sembla que el document que Espanya va enviar de reformes a la Unió Europea per accedir als 160.000 milions del fons de rescat ja manifesta les intencions, no?, de que tant les autovies, que no s'ha pagat mai, i les autopistes, les que ara queden alliberades de peatge, doncs el seu compromís amb la Unió és que el 2024 entra en funcionament el pagament. Això és així, el compromís polític ja existeix, oi?
Jo crec que el que manifesta és el que ens passa moltes vegades amb l'harmonització d'impostos i amb la fiscalitat. Tens tota la raó. Si estem pagant si ara començarem a pagar un impost per les emissions de CO2, doncs els catalans estaran pagant per un impost de CO2. Si paguem per un impost de circulació, també paguem per un impost de circulació per tenir cotxes. I llavors hem de veure com tot això s'harmonitza a nivell europeu amb una directiva europea que ens diu que per passar per les vies d'alta capacitat s'ha de tarifar. I per tant això s'ha de fer, com dius tu, amb llibres oberts. Hem d'explicar-li a la ciutadania clarament: vostè paga per això i per això, i amb això fem això, amb això fem això, i amb això fem això. Si abans hi havia el cèntim sanitari que pagaven els transportistes, i la Unió Europea va dir: això és invàlid. Per què era invàlid? Perquè ho va invalidar, perquè amb els diners dels transportistes, que era per la sanitat, es pagaven altres coses. I per tant, no, vostès si tenen un cèntim sanitari és per pagar la sanitat. Si vostès tenen un impost del CO2, ha de ser per què? Per fer transport públic i per fer com està previst i per millorar el patrimoni natural. No pot servir per altres coses. I per tant, si li expliquem a la gent exactament el que és, de manera clara, de manera transparent i de manera traçable, no poden haver-hi aquestes circumstàncies com quan dius tu, dius, home, em diu el senyor Font que posin un impost per pagar i resulta que ja ho estem fent, i ho per usar o per contaminar, ja ho estem fent amb l'impost de circulació. Per tant, ha de ser un debat obert i amb llibres oberts. El que no pot ser, en aquest sentit, és fer la demagògia des del punt de vista de no explicar-li a la gent què passarà i com passarà.
La Nela Saborit feia que sí amb el cap quan parlava el Ricard Font.
Sí, però jo crec que sí, són impostos, poden ser impostos, o de fet, el pagament per ús no és un impost perquè tu a totes les infraestructures que utilitzes pagues. O sigui, tu passes un cànon pel manteniment de les canonades d'aigua, pagues un cànon d'aeroport per l'utilització de l'aeroport, no només pagues el transport en avió, no? I això crec que és important també posar-ho sobre la taula. L'única que no pagues fins ara eren les vies d'alta capacitat o d'altes prestacions, o les que no pagues són les vies convencionals. Per tant, jo crec que és un tema que s'ha d'explicar molt bé, i s'ha d'explicar que segurament l'ús finalista, no?, del pagament per ús o de la vinyeta anirà a parar, per exemple, a la digitalització de les vies d'alta capacitat, per exemple, no? Perquè ara ve el vehicle autònom i necessitaran tota una tecnologia que s'haurà d'implantar a les carreteres, o que finalment el que podràs fer és la millora de les autopistes urbanes de la regió metropolitana, que cal posar, pues, caldrà permeabilitzar-les més, no? I que siguin més adequades a l'ús urbà que tenen. Uh-huh. Doncs tot això caldrà, no?, saber per a què.
I sobretot saber exactament quin nivell de qualitat volem amb els serveis que tenim, no? Al final, jo crec que estem segurs que molts, jo mateix que soc usuari habitual, si tinguéssim un millor servei de Rodalies, estaríem disposats a pagar una mica més per tenir un bon servei. El problema que tenim és quan veiem que els serveis públics no funcionen. I en tot cas, la transparència respecte a com s'utilitzen els diners públics és clau en qualsevol debat que tinguem de futur, perquè si no la gent no ho entén. I és normal que avui la gent estigui celebrant que deixen de pagar peatges. Entre coses perquè ho han pagat doblement. Han pagat les autopistes d'altres territoris i han pagat les carreteres d'alta capacitat de Catalunya. No? Al final, segurament el debat dels peatges està molt més implicat de molt més amb implicacions polítiques que no amb implicacions tècniques o de finançament. Quan els catalans tenien la sensació que quan anaven a València, quan anaven a Alacant pagaven peatge, o quan anaven a Euskadi pagaven peatge, i en canvi quan anaven a Madrid des de València o des de Saragossa no pagaven peatge, no ho entenien, deien, però aquestes carreteres no les estem pagant també, i per què hem de pagar per anar en alguns territoris i en altres no? Aquest és el debat de fons que ha enverinat tot el debat del pagament per ús. Altra cosa és com financem les coses, i aquest és un debat fiscal que té unes derivades que superen els peatges.
En aquest sentit, jo crec que serà molt important la transparència i la pedagogia que estiguem a partir d'ara. És a dir, saber què estem pagant per cada moment. Com comentava abans, el tema del CO2 o el tema de l'incluïm aquí o l'incluïm amb una taxa específica. Doncs expliquem-ho i expliquem què finançarem amb aquesta vinyeta que es havia parlat en el seu moment o amb el peatge per ús que es faci, quines coses finançarem amb elles. I a partir d'aquí establirem un peatge. I aquest peatge és el que pagarem. Sabem què paguem per tot.
I sobretot això. També... què pots fer amb cada cosa, és a dir, tu amb el que explicàvem abans, no? Amb un pagament per ús, pots tarificar hores i llavors pots gestionar millor i que n'hi hagi menys congestió a les carreteres. Sí. Això amb un pagament final per ús. Sí. També pot ser, pots tarificar molt millor a les necessitats de les persones. Sí que és veritat que clar, el sistema és molt més complex i també, clar, cal més finançament per a posar-lo en marxa, però pots afinar més a les necessitats de... O sigui, no és el mateix si una persona ha d'anar a treballar, no? Tots els dies agafa l'autopista que si te'n vas a esquiar a la Cerdanya. Però, no seria el mateix pagament perquè un té necessitat i l'altre pues, ho fa per oci. Per tant, vull dir, tot això, no? Si amb un pagament per ús cada cop més complex... seria més fàcil de gestionar.
Però també hem d'explicar-ho molt bé, perquè una cosa és pagar per finançar una sèrie d'actuacions que es permeten doncs, accedir a unes vies de les prestacions, que seria el peatge pel manteniment i per la gestió, i altra cosa seria utilitzar el peatge com una eina de gestió del trànsit, que llavors diferenciaríem el cost, per exemple, amb entrar a una gran ciutat com pot ser Barcelona, que evidentment hem d'establir uns elements si volem gestionar el tràfic, però que seran diferents dels que són el manteniment d'aquestes infraestructures. Per tant, s'ha d'explicar bé una mica com utilitzem aquests peatges.
Una cosa que juraria que he volgut entendre abans és que també acabarem pagant d'aquí 2 o 3 anys també per les autovies.
Clar, sí. El sistema ha de ser harmònic, si no és just.
Sí, sí.
Sí, harmònic vol dir que ha d'estar a totes les vies d'alta capacitat.
Sí.
No és només
per, no és només per les autopistes. Perquè,
les vies d'alta capacitat.
De fet, és una anomalia. O sigui, aquí autopistes i autovies, a la resta d'Europa no li diuen autopistes i autovies, li diuen vies d'alta capacitat o d'altres prestacions.
I les autovies també es paguen allà, es paguen allà, cosa que aquí no fem, per entendre.
Exacte. Clar.
Val a dir que els catalans som la bomba, eh?
Com?
Que som la bomba, els catalans. És a dir, quan ens plantegem que les nostres autopistes, després de 50 anys d'expoli, hagin de pagar, resulta que això és... siguin gratuïtes, resulta que hem de pagar, perquè hi ha una directiva europea que diu que s'ha d'harmonitzar i que hem de fer-ho tots conjuntament. Mentre que la resta d'Espanya, abans ho deia el secretari general, fa anys i panys i panys que tu circules per Andalusia, per Castella, per la major part... Extremadura, amb unes carreteres brutals que simplement hi ha una gran diferència. En lloc de dir-ne autopista, en dir-ne autovies i no pagues ni un duro. Aquests no pagaven i vostè deia abans no, és que paguem, hauríem de pagar... No, si hem estat pagant el doble nosaltres. Sí. Hem pagat els mateixos impostos perquè jo recordi quan pagàvem els impostos nostres no hi havia cap degravació perquè paguéssim el peatge de l'autopista. Això no és enlloc, no? A la nostra declaració de catalans. És així. Per tant, pagàvem l'autopista de peatge i més pagàvem els impostos que ens corresponien per, suposo, les altres autovies que hi havia a la resta de l'Estat. És a dir, hem pagat durant tots aquests anys el doble. Però és que ara que ens ho fan en peatge, que ens treuen el peatge, resulta que haurem de tornar a pagar altra vegada. Escolti'm,
però és
això...
que estàs pagant... És que són coses diferents. Jo...
No, no ho sé, on està la diferència? Jo només sé que pagaré he pagat dos vegades i que ara tornaré a pagar.
Ja s'ha morit.
Bueno, són coses diferents. Jo crec que hem de mirar al futur. El que ha passat no vaig entrar, perquè vull dir, hi ha un model de gestió de les infraestructures o de finançament de les infraestructures de l'Estat que això dona per a sis debats, per tant, no, no crec...
Bueno, però,
passat, i no sóc jo, perquè jo sóc...
Un moment. Però el passat existeix, vull dir, el que no podem dir...
Bueno, jo tinc 35 anys i crec que ens han ensenyat més a mirar cap al futur i a quin model de gestió de les volem a partir d'ara. El que ha passat fins ara, jo crec que sí, però no sóc jo, segurament són politòlegs o altra gent qui ha d'acabar de... No? O sociòlegs, sí. Qui hauria de fer aquest debat, però jo crec que sí, que hem de mirar endavant i que no podem anar en contra de, o sigui, no podem anar en contra del que està passant a la resta d'Europa, però també està passant als Estats Units, vull dir, els Estats Units també, vull dir, ara
estan... El que passa és que els ciutadans de Catalunya...
Jo ho entenc, però...
Els ciutadans de Catalunya diuen, home, resulta que el debat el fem ara.
Sí,
aquest
sí.
És el problema. És una cosa que li he dit al principi, si el debat l'haguessin fet fa 10 anys, si haguessin dit, com fem un procés de transició? Jo sempre deia una cosa, i em permetreu, que quan parlàvem de la vinya tot això, sempre deia, si la decisió sobre què fem en el futur la fem després de la festa de Burgos, i ara m'explicaré el que vull dir, si la fem després de la festa de Burgos o abans de la festa de Burgos, és totalment diferent. La festa de Burgos és perquè el 2018 es va acabar un peatge entre Burgos i Euskadi. I deia, si en aquell dia hi ha una festa del president de la Diputació, de l'alcalde, etc., celebrant que s'acaben els peatges, no hi haurà manera de fer passa enrere, perquè Catalunya no entendrà que es faci una modificació del model, perquè resulta que ara, com Catalunya deixa de pagar, ara resulta que hem de decidir què hem de pagar. I, per tant, aquest era un debat enverinat, que ho sabíem. I ho sabíem des de feia 10 anys. I per això el govern de la Generalitat va fer intentar muntar un model alternatiu, va intentar obrir un debat, però no es va produir. L'Estat sempre va dir, no. Quan s'acabin els peatges, s'hauran acabat els peatges, i a partir d'aquí ja veurem què farem, i en tot cas no pagarem. Quan arribes en aquest moment, ara plantejar-te un debat, al català, diguéssim, emprenyat o no emprenyat, el català avui content perquè s'acaben ja no estan emprenyat perquè s'han acabat els peatges. Diu, ara, però ara diuen que tornarem a pagar. Home, o ho fem tots, i d'una manera homogènia i harmonitzada, no a nivell espanyol, jo diria, a nivell europeu, clar, ningú es planteja perquè paguem l'IVA. Ara, però perquè està harmonitzat amb tot això. Ara, si llavors el que diem és, no, ara els catalans ja tenim l'impost de circulació, ja tenim l'impost del CO2, i ara més ens en posen un altre, no? Harmonitzem-ho tot. I llavors, a partir d'aquí, jo crec que el debat és un altre. Però ara, políticament, és molt complicat.
Sobretot, en temes mercaderies, l'harmonització europea seria una cosa de... O sigui, seria pensar molt en el futur i en
el desenvolupament... Però avui dia és una cosa que
és que partint d'un pecat original que va ser nostre lluny model en el seu moment, per les raons que siguin, polítiques, econòmiques, podríem discutir-les. No vam establir un model de pagament per vies d'altres prestacions. I el que no podem fer ara és fer el mateix, repetir el mateix problema. Perquè ens podria passar una cosa que tornaríem a no entendre. Per què per anar de Barcelona a Sitges, Vilanova, hem de pagar un peatge que actualment és car perquè estem pagant el cost de la infraestructura? El que sigui. I llavors, per què per anar de Barcelona a Martorell hauríem de pagar un peatge tou 2-3 cèntims per quilòmetre perquè és el manteniment, i perquè per anar de Barcelona a Vic ens sortiria gratuït perquè estem pagant un peatge a l'ombra. És a dir, si no harmonitzem les vies de les prestacions, tindrem un problema de greus comparatius, no ara, però d'aquí 15 dies.
L'Anna Gómez té alguna pregunta també des de Lleida, i després el Francesc Marc Álvaro també vol preguntar. Anna.
Sí, no, la companya diu que no hem de mirar el passat, però saps què passa? Que venim del passat. Aquestes autopistes, fixa't que almenys el que jo conec és el territori de Lleida, no han aportat absolutament res al territori. Han estat absolutament de pas només. Ara ens les deixaran gratuïtes, però totes les connexions amb els pobles, qui les pagarà? És a dir, no es tracta solament de dir, de mirar al futur i dir, Europa obliga això i ara vinga, tot Espanya a pagar autopistes i autovies. Es tracta de fer les coses pensant en el territori, perquè aquest és el gran greuge que jo crec que tenen les infraestructures catalanes, sobretot jo parlo de les que conec, que són les de Ponent, i el reequilibri territorial, i a la nova Catalunya no passa només per tindre més independència en moltes coses, sinó també per pensar en els seus ciutadans. I aquestes autopistes des del primer moment han estat pensades exclusivament per fer diners, i ara és el moment de repensar-les, no solament com pagar-les, perquè veure els milions de quilòmetres que té la xarxa estatal a Espanya s'han pagat cada any dels pressupostos i ningú s'ha esgarrat les vestidures de dir com les pagarem a partir d'ara. Què s'ha de fer perquè ho diu Europa? D'acord, però fem-ho per tothom, no solament pels catalans, i fem-ho a totes les vies, no solament a les autovies i a les autopistes, i sobretot pensem com podem integrar aquestes vies pel progrés del territori i com augmentar el transport públic, perquè precisament hi ha que paguem tants impostos, doncs en puguem pagar algun per no tindre que agafar el cotxe cada dia per anar a treballar. Però la meva pregunta era, pel Ricard Font, el govern de la Generalitat està demanant la reversió d'aquestes carreteres, el traspàs d'aquestes carreteres. No tenim massa experiència negativa ja de demanar traspassos sense diners, com Rodalies, la línia de Manresa, etcètera, etcètera, que no serveix absolutament per a res. Si no ens traspassen els diners, no val la pena que ens traspassin la gestió, perquè si tu no tens diners per arreglar alguna cosa, per a què vols gestionar això?
Jo crec que ho respostes perfectament. És a dir, demanem el traspàs, entre altres coses, perquè la P7 i la P2, per exemple, els catalans ja l'hem pagada suficientment. Els propis catalans. Segona cosa, ho demanem perquè volem gestionar-ho tot des d'aquí. I tercera, perquè evidentment si ho volem gestionar, ho volem gestionar amb diners. Lògicament, com dius tu, doncs moltes dels problemes, moltes vegades del mal finançament han repercutit en un mal servei. I quan es repercuteix un mal servei, doncs això doncs no pot seguir passant. Però tenim experiència, sí. I per tant això ens ha de servir per fer-ho millor en el futur.
Pregunta Francesc Marc Álvaro, vol fer algun comentari, Francesc Marc?
Sí, no, a propòsit del que deia en Ricard Font, jo veig que aquí fem constantment dos debats alhora, no? Un debat, que és el debat que té a veure amb el greuge, és a dir, amb el fet de que Catalunya ha tingut unes dinàmiques diferents de la resta de l'Estat, i això ha generat sovint que el ciutadà català hagi hagut de pagar coses que altres ciutadans de l'Estat no han pagat, i aquest debat és molt fort, però això se solapa amb el debat normal sobre, senzillament, diguem, què hem de fer amb els peatges, que és un debat, diguem, de societat, diguem, moderna, de societat que ha de preguntar-se sobre, diguem, els impostos i sobre les prioritats polítiques. Aleshores, no sé qui ho deia dels que estan convidats, però deia que s'hauria d'explicar molt bé amb transparència. Jo anava a dir que n'hi hauria prou que amb el tema dels peatges fóssim una mica més clars que amb el rebut de la llum, ja per lligar dos temes d'actualitat. N'hi hauria prou, eh? N'hi hauria prou. No, la qüestió que poso damunt la taula, segurament, suposo que és en Ricard Font que la pot contestar, és fins a quin punt el fet que Catalunya hagi actuat de llebre, diguem, de molts temes a l'Estat, és a dir, que ha anat per davant i hem pagat això, doncs, de moltes maneres, ara dona un plus a la Generalitat per tenir un diàleg amb el govern central amb una certa autoritat sobre la matèria. És a dir, veig que l'executiu de Sánchez té una proposta de com fer el pagament de peatges que no té res a veure amb la proposta de la vinyeta històrica de la Generalitat. Fins a quin punt vosaltres, com a govern català, sou escoltats de manera, diguem, privilegiada, ja que, diguem, l'Estat sap que Catalunya és el territori on més peatges s'han pagat. Aleshores, teniu aquesta autoritat o realment creieu que no podreu influir en aquest debat?
Haurem d'influir en aquest debat, sense cap mena de dubtes.
Haureu, però haurem, quina perspectiva teniu?
La perspectiva, doncs, que nosaltres ja hem posat sobre la taula el traspàs de les carreteres, més enllà de que després es digui que sí o que no. Això sempre és curiós, no? Euskadi té totes les carreteres traspassades. Totes. Des del 2019, totes. Si les té Euskadi, entenem que Catalunya també les ha de poder tenir en unes circumstàncies normals, diguem ser més o menys tan normals com els bascos per poder gestionar carreteres. Segona cosa, nosaltres hem plantejat un model que sempre l'hem plantejat obert. Dèiem, parlàvem inicialment d'una vinyeta i parlàvem cap a una transparència, cap a una transició, cap a un pagament per distància. I en tot cas, hem sigut els primers a explicar què farem a la C32 i com mantindrem les nostres carreteres si ha de ser pressupostari. A partir d'aquí, doncs, el debat s'ha d'obrir. I tenim un arrelament. Tenim 4 peatges vigents. I aquests 4 peatges, en el nou model, han de passar a tenir el mateix sistema de finançament que la resta. És a dir, tu que ets del Garraf, per entendre'ns, no entendries
sí,
que els de Girona doncs, tinguéssim un model de peatges i els del Garraf, encara que sigui en el cas entre Sitges, Vilanova i Barcelona, tinguéssim un model diferent. Per tant, l'eliminació o el canvi de model ha de ser global i ha d'afectar a tothom, perquè si no, no ho entendrien. I l'homogeneïtat és un element fonamental per a intentar evitar els greuges territorials que fan que després el debat polític sigui impossible.
Àlvar.
I una cosa arriba...
Perdó, un instant, que l'Àlvar va fer un apunt i de seguida l'Anna Gómez. Àlvar, endavant.
Sí, jo de fet volia comentar un tema que ha comentat l'Anna Gómez abans, que ja va parlar dins de Lleida, dos temes molt concrets. Un debat que hi ha encetat que és en paral·lel, que és important, que és per què volem les infraestructures. les infraestructures han de servir no només per transportar coses, sinó per generar desenvolupament en els territoris, i per tant són oportunitats que s'han d'aprofitar, i per tant està molt bé que aquestes vies d'altes prestacions servissin no només perquè sigui perquè passi tràfic de pas, sinó perquè serveixin per impulsar les economies locals, i això és un, però és un debat diferent, una cosa que hauríem de ser capaços de fer.
Bueno, i poden servir també, per exemple,
el transport públic també, per exemple, si les autopistes i autovies han de ser més permeables al territori, doncs segurament el transport públic per carretera, que és un servei molt denostat a casa nostra, però que funciona molt bé i que dona molta capilaritat i molt de servei a molts territoris, doncs segurament seria una oportunitat per implantar, clar, per implantar transport públic a les vies d'altes prestacions, i que siga molt més eficient i que el temps de viatge siga molt millor.
D'entrada, de vincular les infraestructures al territori, és a dir, que realment puguin aprofitar aquest element.
Exacte, jo anava per aquí, és a dir, aquests impostos, teòricament, pel que vaig llegir de la directiva europea, són finalistes, és a dir, són exclusivament per la conservació, però cal molta transparència amb això, perquè ja n'hem vist molts d'impostos finalistes que són per, doncs, això, per manteniment de les carreteres d'aquí, i van a parar allà, i això és tan important precisament pel territori, pel reequilibri que l'impost en si, perquè està clar que tard o d'hora haurem de pagar, cal obrir el debat de com i de quina manera, i la manera més justa i harmònica, però crec que el més important és saber on aniran a parar aquests diners.
Fixa't que al final sempre sobrevola el greuge territorial.
Esclar, home, és que portem molts anys amb greuge territorial.
Per això, és a dir, al final hem de saber, ens atén, on van els diners. La transparència d'on van els diners i per què van els diners és fonamental. Si tu sapiguessis que pagues carreteres per millorar el transport públic i t'expliquessin exactament en què millora, segurament la gent seria més corresponsable i diria, doncs d'acord, paguem. El problema és que moltes vegades aquesta corresponsabilitat i aquesta transparència i traçabilitat no s'ha produït. Sí, per entendre'ns, quan el Francesc Marcau es queixa de que Rodalies va fatal entre Vilanova i Barcelona i que no pot venir, que ho fa i no pot venir la tertúlia, segurament si diguéssim no, amb els diners que paguem de l'autopista estem millorant el servei, i en 5 anys veigués que funciona com un metro, per entendre'ns, però segurament estaria, bueno, tranquil des del punt de vista de que pagar el peatge doncs ha servit per alguna cosa. Com que ha vist que això no ha passat, doncs la gent creu que hi ha un greuge i, per tant, no es creuen que el futur això ha de servir per millorar el transport públic.
No és que hi hagi... Mira, jo et posaré un exemple molt senzillet. Jo tardaria menys d'anar de Lleida a gairebé a Madrid, anar a la tertúlia des de Madrid, que per la línia de Manresa, que és la que passa per Mollerussa, al meu poble, vindré a Barcelona, perquè entre el que tarda, que passa per Manresa, el que pare i les obres... Això et sembla normal al segle XXI amb una línia traspassada a la Generalitat i una línia que podria ser un magnífica...
Traspassada a la Generalitat?
Sí, no. Traspassada.
No.
La gestió.
El servei traspassat.
Correcte.
I fins al 2024 no hi posarem a Ferrocarrils a gestionar. A veure, el 2024 ens tornem a trucar a veure si ha millorat o no. Esperem que sí.
Doncs aquest és el problema.
Josep Martí.
No, la mirada sobre les autopistes crec que depèn molt de l'any en el que viatges. Perquè quan es fa la AP7, tota Espanya és un camí de carro, pues apostar en diners privats per aquella infraestructura, per dinamitzar un territori, va ser una bona idea. I allò genera uns drets, que són els peatges, i que s'han de pagar, però va ser una idea, una bona idea, i va generar un benefici pel territori. Jo crec que això és així. Ara, si tu després d'això hi sumes el pla d'autovies del ministre Borrell en el seu dia, no? De dir una cosa tan espanyola com de dir per generar activitat econòmica, l'han de generar les constructores perquè són les úniques que serveixen per generar riquesa, doncs vinga, anem a fer milers de quilòmetres d'autovia gratuïtes a Espanya, i allà és on se genera la mirada de dir un sí i uns no. Això forma part del passat, podem fustigar-nos, podem plorar tot el que vulguem, però això ja està, ja ho tenim a les esquenes. De cara al futur, a dir, bueno, pues escolta, si tu poses a converteixes en santa en esta xicota adolescent, a la Creta Thunberg, no? I la converteixes en Santa Creta, i tothom hi posa espelmes, i es posa a plorar quan la sent per la tele, i quan viatja per les ciutats, doncs la gent es compra devocionaris, doncs has de pagar per circular, perquè contamines. I això té un cost. El que no val és posar-te de genolls davant del moviment aquest, i després, quan te toca la butxaca, dir, això... no m'ho havien explicat i no vull. No, escolti, vostè és sostenible i tot això s'ho creu fins al final, doncs vinga, avall que fa baixada, a pagar la llum. Si t'expliquessin que el mercat d'emissions de CO2 i que tot el discurs ecologista dels últims anys i això que Europa ha fet a la brava d'impulsar la transició energètica d'un dia per l'altre té impacte en el rebut de la llum, doncs la gent a la millor es pensaria a quin altar va resar. I aquestes coses te les han d'explicar. I torno al mateix del principi de la tertúlia, és a dir, al final, més enllà del discurs ambientalista, cadascú és el coherent que vol ser. Si vols vies ràpides, és per conduir ràpid i segur, i amb una manera de conduir pròpia d'una via d'altes prestacions.
La Nera Saborit feia que sí amb el cap.
I això ho hem de pagar els que ho fem servir. Els que ho fem servir. Jo no vull que els jubilats que no es mouen de casa o que no es mouen del barri paguin pel que jo faig servir. Jo no vull que la gent que té una vida que no es mou de casa seva pagui pel que jo faig servir. I això a mi em sembla just, el més solidari de tot, que cadascú pagui per allò que necessita i fa servir.
Jo crec que tres coses només. Miri, rescatar les peatges vigents a Catalunya, rescatar, són 1.500 milions d'euros. Agafin-se vostès qualsevol de les xifres que tenim sobre la taula. Deute del de disposició addicional tercera, 3.800 milions. Càlcul del dèficit fiscal de Catalunya, 8.000, 12 o 16.000 milions l'any. I a partir d'aquí, doncs, nosaltres el que hem plantejat és que, evidentment, si ja hem d'avançar en un nou model, el primer és que el model sigui homogeni, com ja he dit abans. Segona cosa, lo de la Constitució espanyola té un punt de, diguéssim, de divertit, no? És a dir, si Euskadi té les carreteres és perquè la Constitució espanyola li deixa tenir les carreteres, i si Catalunya demana les carreteres no les pot tenir perquè la Constitució espanyola no li deixa. Això del diàleg i va sent cada vegada més complicat, perquè la Constitució no et va deixant parlar d'absolutament de res, sembla, no ho sé, jo ho veig així. Al final, si nosaltres hem plantejat el traspàs com qualsevol altre, com hem tingut el traspàs d'altres carreteres, i si no es pot tenir el traspàs de les carreteres perquè la Constitució espanyola no ens ho diu, a part que no ho diu, doncs ja em sembla ja doncs, que el debat polític ja ha acabat de ser pervertit.
Pere Mas, vols dir alguna cosa que anirem acabant ja, Pere?
Sí, teníem una pregunta també per l'economista, però primer pel secretari, si et sembla bé. Sí. És que la ministra, diguéssim, ha llançat el punyal i no l'ha acabat de clavar del tot, i jo aprofitaria per clavar una mica tot.
Clava, Pere.
No, és que aquí, és veritat, les concessions de les autopistes de la Generalitat, que estem parlant de la Terrassa Manresa, sí, que estaria la qualitat d'atracament, la tarifa que té, o la del Garraf, o les altres que té la Generalitat.
No, que tampoc diríem el t'has demanar un crèdit, eh?
Home, la Terrassa Manresa, perquè
van fer uns arregles,
és bastant atracament, eh? I en general coincideix que les quatre que queden en vigor, a part de tenir la concessió allargada, que això evidentment està assignat i més o menys s'ha de complir, o es rescata, com demanava ahir el vicepresident, però la pregunta que jo li faria és com és que aquestes autopistes són tan cares? Perquè algú pot regular aquest preu, perquè casualment aquestes de la Generalitat sempre han estat les més autopistes en qualitat atracament. I això és així, eh? No m'ho discuteixi, senyor secretari.
Sí, li discutiré, molts... li puc discutir, no?
Sí, jo li puc discutir, però no m'ho negui perquè són molt cares.
No, li nego. Sí. Li nego que són cares. Primera,
molt cares.
De les quatre que vostè m'ha dit, tres són túnels. I podent a tota Europa i arreu, els túnels són més cars.
Perdó, que la Nera Saborit està dient això dels túnels, precisament, no?
No, clar, bé, només volia això. Els túnels són caríssims de construir i, per tant, són molt més cars. El que passa que et donen uns tempos de viatge que són inigualables a qualsevol altre...
El model de concessió, en el fons, determina les tarifes en funció del cost de construcció, sí, de la via. En vies cares, tarifes més cares.
Doncs centrem-nos en el de Manresa, si vol. Doncs, i el de les Fonts, i el peatge a les Fonts, eh? 2,56 el diumenge i el dissabte.
Sí, però llavors hi ha una altra cosa, que és que en el seu moment aquests són vies que no tenen... que com pel seu model de finançament, en el seu moment no hi passaven prou cotxes, va haver-hi en el seu moment modificacions pressupostàries i modificacions de les concessions i es va incrementar el preu. I per altre cantó, la Generalitat paga cada any quasi bé 60 milions d'euros per bonificar aquestes carreteres. Per exemple, la C-16 està bonificada, avui sabem perfectament que la del Garraf, per exemple, està bonificada fins a un 70% i fins a un 40%, la C-16 un 50% bonificada, i quan es fan els càlculs de que són les més cares és amb el preu, diguéssim, que s'hauria de pagar si la Generalitat no les bonifiqués.
Va. Puc preguntar al senyor Carola, molt breument?
Sí, sisplau.
Hi ha algun estudi econòmic que digui quantes vegades hem pagat les autopistes que ara, sobretot la P7, les autopistes que ara, diguéssim, s'han alliberat?
No.
Però hi ha alguna aproximació? El seu nas l'indica si les hem pagat 3, 4, 5 o 7 vegades?
Però a més jo crec que és molt important que que diferents que tinguem en compte quan es parlen de la P2 o la P7. No estem parlant de comparar el cost que va significar l'any 69-70 amb el cost que tenen ara o amb el que hem pagat ara. Es tracta de veure totes les inversions, reinversions i altres elements que han vingut donats. Per tant, sí que hauríem de fer un element, un càlcul que tingués en compte totes les inversions, reinversions, tot el que ha passat amb aquests processos d'anys, totes les renegociacions que hi ha hagut, etc. Per tant, no és tan fàcil com dir van costar tant i ara ja s'han pagat tantes vegades. És molt més complex que això. De fet, amb algun estudi que sí que vam fer sobre viabilitat d'aquestes infraestructures, sí que ens surten que han sigut viables i força rendibles per a les empreses concessionàries, però tampoc estem parlant d'un element d'aquests de pelotazo en un mes.
Però jo crec que el que deia al principi en Josep Maria, que és el fet de la transparència. És a dir, l'AP7 i l'AP2 ha sigut un negoci entre un 10 i un 18% de benefici, un negoci d'un 10 i un 18% aproximadament. Els peatges a l'ombra estan entre el 3 i el 8% de negoci, i les carreteres, les catalanes, entre un 8 i un 10% de negoci. Aquest és el, si ens imaginem el cost de construcció i el cost de manteniment, això ha sigut per aquestes empreses. Aquest és el nivell. Després que s'hagi pagat molt o poc, pues, realment això és un debat que pel ciutadà és molt interessant. Pel debat econòmic és quina rendibilitat ha tenit. Vostè invertiria en autopistes? Pues amb la P7 i 2 pues tindria un retorn d'un 18%. Si inverteix els peatges a l'ombra, alguns un 4%, i si a les catalanes un 10%.
És el que dèiem, que han sigut rendibles, però dintre dos marges.
Sí, Ramon, les concessions, sí, no, el tema de concessionar extern sempre dona, o sigui, sempre ha de donar un benefici per al privat, si no, no podríem, vull dir, ningú s'hi ficaria a fer autopistes, ningú s'hi ficaria a fer prestacions a l'administració. De la mateixa manera que es fa amb les autopistes, es fa amb serveis externs d'impressores a les administracions.
Perdó, no, Ramon Rubio, per acabar.
És que, a veure, torno una mica al que dèiem anteriorment, encara que abans la senyora Saborit deia que no volia que féssim gaire referències al passat, i és que veig que hi ha una situació que, a més, el tema autopistes que hem pagat de peatges, ha servit també d'excusa per no fer altres infraestructures i inversions de l'Estat a Catalunya. És a dir, no seria, vamos, no em puc imaginar un Nacional 2, la vergonya de la Nacional 2, tal com està actualment, amb trams mig fets, mig ampliats, altres que encara no existeixen, fins a la zona de Tordera, per exemple, si no hi hagués hagut existit l'autopista. Per tant, el que hauríem de sumar amb tot aquest greuge comparatiu, que per cert, en parlava la ministra, no en parlàvem nosaltres, greuge comparatiu de 50 anys, és també el dèficit de la infraestructura o de les inversions en infraestructures a Catalunya. I abans que parlàvem d'estudis, sí que n'hi ha un d'estudi, un de l'any 2019 de la Càmera de Comerç, que xifrava més o menys aquest dèficit d'infraestructures en 45.000 milions. 45.000 milions que no han entrat a Catalunya perquè simplement l'Estat no els ha invertit. Sumem-hi tot això, les obres pressupostades i no executades, que més o menys estaríem parlant que és un 25%, secretari general, un 25% de les que es fan. I sumem-hi una altra qüestió. Si no existís l'autopista... Acabo de seguir, això.
Gràcies.
Si no existís l'autopista del Mediterrani, seria impossible haver resistit durant tants anys sense haver fet l'eix ferroviari del Mediterrani.
Correcte.
Per tant, estem parlant d'uns greuges brutals. I a sobre encara hem de tornar a pagar. Home, és que em sembla un pur escàndol.
Em deixes dos detalls, només. Suma-li... Sí, a mi em va saber greu la nota de premsa que va enviar al Ministeri dient que els catalans a partir de ara ens estalviàvem 750 milions d'euros cada any. Perquè em feia el càlcul i deia, vol dir que n'hem pagat 37.500 en els darrers 50. Que tot aquest dèficit que tu has dit... afegeixi el que ja han pagat. Per això deia que ja les han pagades, aquestes autopistes. I una segona dada, des del punt de vista de l'eficiència i de la llei del canvi climàtic i tot això. A partir d'avui, els trens de persones, de viatgers i els trens de mercaderies paguen peatge al Pertús. I els cotxes i els camions a la Jonquera no pagaran peatge. Llei de canvi climàtic. Estat espanyol.
Déu-n'hi-do.
2021.
Això, jo crec que ens hauríem de centrar, no? I ara tenim processos estratègics engegats, com és l'agenda urbana, no? I el procés estratègic Barcelona demà a la regió metropolitana de Barcelona, on este debat, el de com gestionem i com apliquem les lleis de canvi climàtic, les directives europees, on segur que podem fer estos debats i acordar una solució conjunta al problema que ens vindrà.
Acabo de seguida, però... Hi ha una pregunta de forma. com desmantellaran tots els peatges ara? És a dir, quan trigaran a fer-se? S'haurà de treure tot això, no, suposo?
Sí, ho farem, doncs, aquests primers sis mesos traurem els peatges troncals, parlo de la Generalitat, C32 i C33, ara passarem per quatre carrils, començarem a desmuntar totes les guixetes i tot el que fins ara era la infraestructura clàssica, infraestructura dels peatges, i a partir del gener totes les sortides i entrades i enllaços quedaran lliures de la seva...
O sigui, a mig any quedarà tot desmantellat
tot
per entendre.
I la nova senyalització, nova, perquè, doncs, evidentment, doncs és nova, i a més, doncs ja han treballat amb el Maresme, per exemple, a la C32, ja han treballat el fet de fer-hi sis nous accessos, perquè un dels avantatges que tindrà la C32 alliberada de peatges és que la Nacional 2, que era una gran reivindicació, que es convertís en una rambla o una via pacífica, una via cívica, doncs això es podrà construir, podrem construir un carril bici, podrem fer les voreres més amples i podrem donar als municipis perquè aquesta via, la Nacional 2 antiga, la clàssica, doncs pugui conviure molt millor amb la ciutadania.
Quan connectem amb el RAC o amb el Servei Català de Trànsit, ara on ens haurem de fixar, on calcula que la Generalitat, o on considera que la Generalitat geolocalitzarà els problemes principals que hi haurà a les autopistes en aquests moments? Hi haurà alguna zona... És a dir, ara parlàvem, quan escoltàvem la ràdio el cap de setmana, sortia la Roca per tot arreu, eh? Hi haurà alguna zona que ara serà molt problemàtica a l'hora de... a l'estiu, per exemple, o Lloret, Sant Feliu, o...
Bueno, si aquest és un, serà un clàssic en aquests moments, això s'incrementarà, doncs, la congestió a l'entorn de l'accés a Blanes i Lloret, es concentrarà, doncs, segurament en l'àmbit de Mollet i de lo que és la C33, perquè ara molta gent utilitzava la C17 com a via alternativa, tothom utilitzarà la C33. A Badalona, doncs, serà, doncs, creixerà la seva congestió, i també, doncs, evidentment, doncs, a la B23 en alguns àmbits, i a la C32 sud, doncs, no tant, perquè encara mantindrem, doncs, la situació més o menys similar com la que tenim en aquests moments. De totes maneres, quan jo parlava al principi de que pot haver-hi una certa congestió, també hi haurà un efecte postcongestió, que serà que la gent tornarà al transport públic. O sigui, la gent ara dirà: anem cap al vehicle privat durant un temps, quan es donarà compte que això li ocupa, li pren el temps d'una manera tan espectacular des del punt de vista de la congestió, doncs la gent tornarà a utilitzar el transport públic, cosa que hem de fer, doncs, durant aquest temps, reforçar-lo perquè tinguem un bon servei per poder absorbir tot aquest trànsit.
I què els diria a tots aquests pobles, aquests municipis que cobraven l'IBI, precisament? Clar, és que hi ha gent que en surt perjudicada, aquí hi ha municipis de Catalunya que en surten molt perjudicades, precisament perquè deixaven d'ingressar uns 14-15 milions d'euros aproximadament.
Doncs que hauran de fer com els altres municipis que tenien vies lliures de peatge i que no tenien aquests ingressos. I en tot cas, que si hem de plantejar-nos un nou model de finançament de les vies d'alta capacitat, hauran de tenir en compte també els efectes fiscals per l'altre. Una mica el que el Josep Maria explicava al principi, que qualsevol efecte del que paguem i deixem de pagar té unes conseqüències que no es poden tenir en compte aïlladament, sinó que ha de ser en el seu conjunt.
Són les 18 minuts. Avui hem parlat d'aquesta notícia històrica. És un parèntesi, eh? O sigui, la sensació és que és un parèntesi que deixarem de pagar una estona.
O no.
O no. Ja com ho digui vostè, senyor Font, clar,
o no.
No continuarem pagant, esclar, de continuar pagant. No, com vol dir que no, clar?
Pagarem a través dels pressupostos, igual.
Ah, d'acord, d'acord, però...
Però des del punt de vista de l'usuari, que vostè ja entén que quan la gent diu pagarem,
sí,
sempre pensa que els impostos...
No, paguem sempre, o sigui, pagar, sempre. Paguem sempre. Però que tornarem a pagar peatges, ho tornarem a pagar d'una altra manera d'aquí 3 anys.
Bueno, pagarà qui utilitza les
vies. Qui utilitza, això està bo. Sí, sí, sí. Bueno, com passava fins ara, no, també?
Sí, però vull que paguem autopistes.
Sí.
No.
La gent hauria de mirar-se el full de nòmina amb més atenció.
Sí, això és veritat. Hi ha una cosa, perdó, que és una altra pregunta. És que, clar, com aquí no hi haurà una directiva europea, o sigui, no hi haurà, en principi, tota Europa no serà igual. Què passarà amb els turistes quan travessin la frontera?
Doncs que els turistes, quan vagin cap al nord, és a dir, quan passin per França, els italians pagaran les autopistes italianes, les autopistes franceses, i gratis a Catalunya.
No, i el 2024?
Doncs haurà de ser... pagaran. De moment no sabem què farà França i Itàlia, per tant no sabem què passarà en aquests territoris. De moment ells mantenen els peatges explícits.
Però el model hauria de permetre que els turistes i el que tràfic de pas pagués, perquè ara que ho assumirà el pressupost públic no pagaran. Fins ara, final del 2024, doncs aquest, el turista que vingui per la costa, que agafi la P7, per la P2, que vingui per la costa, aquest no pagarà.
Això és bestial. És a dir, nosaltres per anar a la Costa Blava, per posar un exemple, haurem de, quan travessem la Jonquera, haurem de pagar, i en canvi la persona que vingui de la Costa Blava cap aquí,
però és que a més...
Que és un greuge, però això també passarà amb el sistema tarifari i el transport públic. Quan es van canviar les tarifes a Barcelona, també era un tema perquè els turistes utilitzaran una T10, que és un títol bonificat.
Correcte.
És a dir, que paga una part l'erari públic. Per tant, es va canviar per a que... perquè no fora tan fàcil que la gent que venia de fora poguera fer-se, no?, poguera ser beneficiària de les bonificacions de l'erari públic.
Perquè no és només que l'utilitzin gratuïtament o amb bonificació, sinó que com que hem de pagar els costos, els que paguem impostos, paguem un accés, un excedent, perquè per subvencionar el turista que de fet va ser de fora.
Quedo amb la frase d'en Josep Martí. Ens hauríem de mirar més la nòmina. És veritat. M'agrada molt conversar i aprendre de gent com el Ricard Font, el secretari general de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, la Nela Saborit, enginyera civil, especialista en infraestructures i mobilitat i membre del Gabinet Tècnic del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, i de l'Albert Garola, economista i membre de la Comissió d'Economia Territorial i Urbana del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Només una última pregunta, senyor Font. Hem parlat amb la ministra de la possibilitat de... Això passa a Londres, per exemple, d'entrar a la ciutat, en aquest cas a Barcelona, pagant un peatge. Diu, bueno, això ens hem d'aclarir entre tots, eh? Qui ho decidirà, ho decidirem entre tots. El paper o l'opinió de la Generalitat amb la possibilitat de pagar per entrar a pagar un peatge per entrar a Barcelona, estaria d'acord o no?
El que hem d'estar d'acord és que la decisió de com paguem per l'ús ha de ser global. El que no podem trobar-nos és que posem un pagament per ús per les carreteres i després posem un pagament per entrar a les ciutats. Ho hem de discutir tot globalment. És a dir, si estem discutint el pagament per ús de les vies d'alta capacitat, sí o no, i de quina manera, hem de discutir també si en els àmbits urbans el pagament per entrar a les ciutats, com passa a Berlín, o com passa a Londres, o com passa al de ciutats, o a Estocolm, ho incorporem. El que no val és que una vegada posem nosaltres, per entendre Generalitat i Estat, poséssim un pagament per ús de les vies d'alta capacitat. I llavors sortíssim, no, i ara hi posem un peatge per entrar a les ciutats. No, ho hem de fer harmònicament. Hauríem d'intentar fer les coses bé.
Però està a favor o no?
Jo estic a favor de que es tarifiqui per utilitzar les vies d'alta capacitat, i estic a favor de que es tarifiqui per entrar a les ciutats, sempre que sigui una tarifa harmònica amb tot plegat. El que no es pot fer és plantejar debats independents. Perquè si plantegem debats independents, el greuge dius... Jo perquè, és a dir, si jo no tinc un bon sistema per entrar a la ciutat de Barcelona en transport públic, per exemple, en Rodalies, ara vostè em posarà una tarifa per entrar. Si em posa una tarifa per entrar, com a mínim que sigui per millorar el transport públic, perquè jo pugui entrar en transport públic. Si no expliquem totes aquestes coses, acaba sent un debat de si paguem o no paguem. I això simplifica les coses, i no ho podem fer-ho. El debat ha de ser per què paguem i què intentarem a canvi. I llavors és quan podem plantejar els debats. Si no, és molt simplificat. És un debat de Twitter de 140 caràcters. El Ricard o el govern o qui sigui ha dit això. No, no és això. Hem de plantejar el debat en el conjunt. Per què paguem? Què hem de pagar? I què no intentarem a canvi des del punt de vista de qualitat? I llavors tots ho entenem. Si no, el debat és simplement sense cap sentit. I llavors, sobretot, que els debats es facin en el seu conjunt i harmonitzats. Perquè, si no, el que deia el Josep Maria Martí al principi, de vostès perquè posen això i posen allò, és quan la gent no entén res. I llavors és quan no pots fer els debats reals, i al final qui surt perdent? Els ciutadans.
És important que saber que hi ha diverses ciutats europees, si es parla de Londres, també Estocolm o Göteborg, que quan creen aquest peatge urbà es comprometen a que tots els ingressos vagin a parar a millorar el transport públic. Llavors és aquest el compromís i aquest és l'intercanvi que es produeix.
Que això també passa, no cal anar tan lluny. L'àrea verda i blava de Barcelona paga el Bicing, perquè el Bicing té un dèficit. El transport, per tant, vull dir que si expliquem, no, els impostos, bueno, el que deia el Ricard, el que hem estat dient tota l'estona, si expliquem a on van a parar els diners que tu pagues, doncs jo crec que la ciutadania
ho entén molt millor
i que sigui homogeni.
I que s'entengui tot arreu. És a dir, si els alemans han entès que paguen els camions, que han entès que es pot fer una tarifa per entrar a les ciutats, i han entès, o poden entendre, que pugui tarifar per fer això, és perquè segurament algú els ha explicat per què serveixen aquelles coses, i perquè tenen un bon servei d'autopistes, un bon servei de transport públic, i un bon servei nuclear de les ciutats. Si això no hi ha una reciprocitat entre el que fem i el que expliquem, i com funciona, i la traçabilitat i la transparència, el debat és absolutament impossible, perquè si no el debat és pagar o no pagar, i entre pagar o no pagar, a part de mirar-nos a la nòmina, tots decidim no pagar.
10:24, moltes gràcies a tots tres, de debò.